Bon dia. La Fundació Encolliga de Girona ha atès gairebé 300 persones de la Garrotxa aquest 2022.
L'informatiu del migdia.
Tu, per exemple, et trobes amb altres persones que han passat per un mateix procés que tu, ja sigui com a acompanyant o com a afectat, com a malalt.
És la vicepresidenta de la Fundació Encolliga de Girona, Montse Alsina. En total, els ha ofert 1.886 serveis de diferents tipus. La psicologia és el més abundant, amb més de 200 atencions. El suport als malalts, però, també a les seves famílies, és una de les tasques més importants de la Fundació. Aquest dissabte es celebra el Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer i, entre les novetats, presenten unes sessions dedicades a la sexualitat en el procés del càncer que comencen la setmana que ve. De seguida coneixem el detall d'aquest i altres temes. Abans, però, avui és divendres 3 de febrer de 2023 i el dia té més actualitat que repassem en titulars.
El dia en 4 minuts.
L'Ajuntament d'Olot creu que el tram del carril bici de la rotonda de la Rodona és la millor opció. Ho ha explicat el regidor de Mobilitat d'Olot, Agustí Arbós. Després de la polèmica generada aquests dies a través de les xarxes socials, Arbós ha defensat que el carril bici pintat enmig dels dos carrils de la rotonda és simplement una senyalització. El regidor de Mobilitat també ha reconegut que és una imatge que pot impactar i que s'haurà de fer pedagogia.
S'opta per una solució que també proposa aquests informes europeus, que parlen de fer aquest cercle central.
I en altres temes de l'Ajuntament d'Olot és que també qualifica d'intolerables els robatoris que van tenir lloc durant la festa de Sant Tomàs d'Aquino. El primer tinent d'alcalde, Estanis Vaireda, ha explicat que la policia municipal ja treballa per identificar els autors dels fets, que, segons ha dit, no han de tornar-se a repetir. La festa dels estudiants es va celebrar divendres passat al Firal Petit.
Sembla que és intolerable que això pugui passar a la nostra ciutat, no ens agrada gens.
I en política municipal, ja de cares a les eleccions municipals d'aquest maig de 2023, l'empresari David Coromina es presentarà a les eleccions municipals com a candidat a l'alcaldia d'Olot. Ho farà amb les sigles d'Olot Més, una candidatura integrada per diferents professionals de l'empresa privada i que s'empara sota les sigles del Bloc Nacionalista de Catalunya. Diuen que han decidit presentar-se perquè consideren que Olot ha perdut pistonada.
Entenem que amb l'actual equip de govern se'ls estan plantejant projectes i ells sempre estan amb el ja m'ho pensaré.
I seguint també temes de política municipal, l'actual alcalde de la Vall d'en Bas aspira a un tercer mandat. Lluís Amat ha anunciat que es torna a presentar a les eleccions municipals, però ja ha avançat que al cap de 2 anys farà un pas al costat. Ho justifica dient que la Covid l'ha obligat a aturar durant 2 anys els projectes que ara vol acabar, mantenint el seu compromís d'estar en el càrrec només 8 anys.
Jo hi seré 4 anys, és a dir, no fujo. És a dir, segueixo formant part de l'equip de govern, si la gent ens fa confiança.
I seguim parlant d'altres municipis de la Garrotxa, els veïns i veïnes de Mieres ja poden tornar a mirar l'hora del rellotge de l'església de Sant Pere i sentir el repic de les campanes. En els darrers 6 mesos això no ha estat possible perquè el mecanisme de rellotge es va fer malbé. Des de l'Ajuntament van demanar al bisbat, que és el propietari de l'edifici, que ho arreglés, però davant la negativa del bisbat, l'Ajuntament ha decidit reparar-lo pel seu compte. L'alcalde de Mieres és Enric Domènech.
Costa d'entendre quan veus les inversions que a vegades fan amb altres elements patrimonials, no? I tenim la sensació que els som una miqueta a la perifèria.
I en esports només un es podrà il·lusionar. L'Olot i l'Ebre afronten una autèntica final per sortir del pou. El penúltim i el CUE es trobaran aquest diumenge a l'estadi municipal en un partit que suposarà el debut d'Albert Blázquez a la banqueta. Com que Íñigo Arriola no té el títol de tècnic, el club ha decidit que l'excapità sigui l'entrenador del primer equip. Finalment, Blázquez i Arriola entrenen amb tota la plantilla disponible. L'entrenador és Albert Blázquez.
Bé, ara ja estic ficat, ja amb el nou rol, i res, a mirar de salvar-ho pues, des del lloc que toqui, no?
I l'equip de waterpolo del Club Natació Olot es juga la temporada aquest dissabte. Els olotins s'enfrontaran al Manresa, el líder del grup, en un partit clau per aconseguir classificar-se pels play-off i pujar a segon estatal. No només val la victòria, sinó que l'Olot ha de guanyar per 2 gols o més per aprofitar el gol a braç, ho explica el seu entrenador, Jan Ibert.
Bé, com tu dius, és probablement el partit més important de la temporada. Ells no han perdut cap partit, nosaltres l'únic partit que hem perdut va ser contra ells a casa seu.
I a la contraportada, el Farro es consolida com un producte a l'alça perquè és apte pels celíacs. Aquest cap de setmana serà protagonista a la Fira del Farro de la Vall de Bianya, on productors i experts mostraran les seves potencialitats. La Dolors Pedrosa és productora de Farro.
Té una de molt principal per diferenciar el del blat, perquè penseu que és un dels pocs cereals, el blat de moro, que no té gluten.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
i tant, sense data de caducitat, o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Obrim el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. I ho fem, com sempre, començant en l'àmbit nacional. Cau el servei de grans companyies de telefonia mòbil en àrees com Barcelona. Segons el portal Down Detector, fallen les comunicacions telefòniques i d'internet d'operadores com Movistar, Orange, Vodafone o MasMòbil. PSOE i Podem ens donen més temps per resoldre la discrepància sobre el només sí és sí. Els ministeris de Justícia i Igualtat s'estan intercanviant propostes que coincideixen a mantenir el consentiment i elevar penes, però no sobre com fer-ho. Detenen de nou el raper Morat, ara per amenaçar de mort a una gent que l'havia multat. L'artista hauria amenaçat de mort un agent durant una discussió de trànsit. Ja en l'àmbit internacional, el Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès al 3% i avisa que hi tornarà aquest març. Per cinquena vegada, el Banc Central Europeu encareix el cost oficial del diner per mirar de frenar la inflació. I un globus espia xinès sobrevola llocs militars estratègics dels Estats Units, segons el Pentàgon. Responsables de defensa asseguren que no representa cap amenaça per al país i que no l'abatran per evitar que les restes caguin sobre la població civil. I en successos detenen un fugitiu perillós de la màfia italiana a França, on treballava de pizzer. Edgardo Greco està condemnat a cadena perpètua per un doble assassinat com a membre de la màfia calabresa Ndrangheta, la més poderosa d'Itàlia.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui cap novetat en el temps, continua l'anticicló amb 1.030 hectopascals, fort, inversió tèrmica, alta muntanya glaçat, 3 sota 0 a 2.500 metres a la Tossa, però, per exemple, hi ha llocs de 700, 1.000 metres, on la temperatura ha quedat entre 5 i 8 graus positius aquesta matinada, és el cas del Far, el Santuari del Far, o, per exemple, la cota 700 del Montseny. A part d'això, també tramuntana, que ha fet que la temperatura de matinada es disparés a 15 graus a Roses, i una tramuntana que ha arribat a superar els 50-80 km per hora a la Costa Brava Nord, a l'Alt Empordà. Però, tret d'aquestes excepcions, de la inversió tèrmica a muntanya i d'aquesta tramuntana rescalfada, glaçades intenses que ens han fet baixar la temperatura a pràcticament 8 sota 0 als llocs més freds d'Osona, Sant Sadurní d'Osormort. També destaquem el 6 sota 0 de Roda de Ter, 4 sota 0 a la Gleva o també a Olost o Manlleu, 4 sota 0, a Olot 3 sota 0 i a Vic també de temperatura al voltant dels 3 sota 0. Bé, de moment doncs cap novetat, el dia serà agradable perquè el sol pica de valent, per tant màximes de 15, 17, 18 al litoral i prelitoral, però també podem arribar aquests 17, 18 a la Baixa Garrotxa, una temperatura primaveral després d'aquest ambient hivernal. Pràcticament ni un núvol, el cel ben net com una patena. Cap de setmana marcat pel sol, nits fredes, alguna buidina matinera, inversió tèrmica i ambient agradable de dia. No hi ha cap canvi. Per tant, tot dissabte, tot diumenge, ambient assolellat i aquest ambient agradable, més de 15-18 graus al migdia, però les nits fredes, evidentment, amb glaçades novament. La temperatura molt contrastada entre el dia i la nit. Això també duraria dilluns. I atenció, sembla que finalment ja podrien venir canvis importants a partir de dimarts, dimecres i gran part de la setmana que ve, llevantada, que pot deixar molta pluja, podria deixar nevades a cota mitjana o baixa i fins i tot cap al dia 7 i 8 podria nevar a uns 200-300 metres, una nevada que podria ser abundant i també, en situació de llevant, les pluges podrien ser molt i molt beneficioses per trencar tanta ratxa de mesos de sequera.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Ara si obrim la carpeta de temes, la Fundació Encolliga de Girona ha atès gairebé 300 persones de la Garrotxa aquest 2022. En total els ha ofert 1.886 serveis de diferents tipus. El de psicologia és el més abundant, amb més de 200 atencions. El suport als malalts, però també a les seves famílies, és una de les tasques més importants de la Fundació. Aquest dissabte es celebra el Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer i entre les novetats presenten unes sessions dedicades a la sexualitat en el procés del càncer que comencen la setmana que ve, informa Gerard Puigdemont.
Aquest any la Fundació Encolliga Girona ha atès 293 garrotxins i garrotxines, dels quals 211 han passat pel servei de psicologia, 58 han rebut material divers, 19 hi han acudit interessats en la cosmètica oncològica i 17 han rebut fisioteràpia a domicili. En total han fet 1.886 serveis a la comarca que demostren una vegada més la necessitat de l'entitat per a totes les persones que pateixen un càncer i les seves famílies. La vicepresidenta de la Fundació Encolliga Girona, Montse Alsina, ha explicat a la finestra de la televisió que l'entitat està formada totalment per voluntaris, gràcies als quals ampliaran les instal·lacions degut a l'èxit de les seves activitats. Entre els tallers que estan duent a terme n'hi ha un de dedicat a l'alimentació durant el procés de la malaltia. Com a novetat, aquest proper dijous n'estrenaran un de nou per parlar obertament de sexualitat i càncer. Alsina explica com va sorgir la idea.
Tu, per exemple, et trobes amb altres persones que han passat per un mateix procés que tu, ja sigui com a acompanyant o com a afectat, com a malalt, i llavors dius, ostres, mira, jo en aquest moment em va passar això, no? Vaig trobar a faltar, doncs, que, no sé, vaig perdre la libido sexualment, la sequetat, i clar, tu tens el metge oncòleg, que bàsicament ell està pel que està, vull dir, i no és aquest el seu tema, llavors... Clar, no saps a qui preguntar-li ni com, no saps com afrontar-ho, no? I llavors vas recollint i vas veient que tothom majoritàriament li està passant el mateix. Dia, doncs aquí hem de fer alguna cosa, no? I també reculls de les infermeres, perquè les infermeres també tenen un paper molt important en el procés d'un càncer. I elles també et diuen, ostres, mira, tenim aquest tema que pensem que pot ser important i fer-hi front.
La sessió dedicada al càncer i a la sexualitat ja té totes les places plenes en els propers 15 dies. La repetiran periòdicament. Alsina, que va perdre la seva parella d'un càncer, ha destacat l'esforç dels metges per tractar la salut emocional en un procés com el seu. Des de la seva experiència també ha explicat que sovint amb l'actitud no n'hi ha prou.
Com ho has d'afrontar? Jo crec que dintre la mala notícia que és quan et diuen que tens un càncer, perquè encara que pensem que no, per mi és una molt mala notícia, intentar viure-ho de la millor possible perquè el procés sigui el més lleu, el més bé que puguis estar, perquè és que és una paraula molt dura, eh? Mm-hmm. Estàs en xoc, eh? Quan t'ho diuen és... tant com a pacient, jo per mi, eh? Jo parlo amb pròpia d'allò, estàs en xoc, eh? Hi ha moments que no saps on estàs, eh? No sé, és dur.
En aquest Dia Mundial de Lluita contra el Càncer, la vicepresidenta d'Oncolliga destaca la importància de mantenir una bona qualitat de vida mentre dura el procés i ajudar la investigació, independentment que estiguem afectats o no per aquesta situació.
Que sobretot no es desanimin, perquè sí que hi ha hagut moltes persones que han perdut la vida, però d'altres han ajudat, i que des de la gent que no patim aquest procés, el que hem de fer és intentar millorar la qualitat de vida i l'investigació. No n'hem parlat, però és molt important la investigació.
Ajudar a la investigació.
Ajudar a la investigació. Hem d'ajudar tots aquests professionals que deixen la pell investigant, perquè molta de la gent que potser ara està aquí, si no hi hagués la investigació no hi seria, per molt que nosaltres intentéssim millorar aquesta qualitat de vida, si no hi ha investigació no anem enlloc.
A les comarques gironines, durant el 2022, la Fundació Encolliga ha ofert 5.200 serveis de psicologia, 4.300 de fisioteràpia i un total de 3.500 persones han participat als tallers de formació.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
I seguim parlant d'altres temes, i és que l'Ajuntament d'Olot creu que el tram de carril bici de la rotonda de la Rodona és la millor opció. Ho ha explicat el regidor de Mobilitat d'Olot, Agustí Arbós. Després de la polèmica generada aquests dies a través de les xarxes socials, Arbós ha defensat que el carril bici pintat enmig dels dos carrils de la rotonda és simplement una senyalització. El regidor de Mobilitat també ha reconegut que és una imatge que pot impactar i que s'haurà de fer pedagogia, informa Roger Isern.
Fa temps que Olot s'aposta per la implementació de trams de carril bici al centre de la ciutat i per fomentar la mobilitat sostenible. L'última acció d'aquest tipus ha estat la creació del carril bici de les Tries, que uneix el barri de Sant Miquel fins a les instal·lacions del Club Natació Olot. La polèmica polèmica s'ha generat després que aquest darrer cap de setmana es pintés una senyalització enmig de la rotonda de la Rodona que separa el carril intern i l'extern i que genera la confusió de ciclistes i de conductors. El regidor de Mobilitat és Agustí Arbós.
S'opta per una solució que també proposa aquests informes europeus que parlen de fer aquest cercle central. No és un carril bici, és una senyalització en pintura horitzontal que té com a objectiu visibilitzar el pas de bicicletes i el que està recomanant aquesta senyalització és que les bicicletes passin per dins la rotonda com un cotxe més, compartint l'espai amb els vehicles de motor i d'aquesta manera visibilitzant que allò és un espai compartit, donant seguretat tant a les bicicletes com també ajudant els cotxes a que prenguin consciència de que cada vegada poden passar més bicicletes per aquest espai.
El regidor de Mobilitat de l'Ajuntament d'Olot ha afegit que la senyalització del carril bici a la rotonda de la Rodona és la millor opció en aquests casos. Es basa en l'estudi Presto de referència europea. En aquest document hi ha un apartat centrat en la mobilitat a rotondes i el senyal horitzontal del carril bici de la Rodona és, segons aquestes dades, el que provoca menys accidents. Arbós insisteix en la vessant pedagògica d'aquesta senyalització.
El que vol és mostrar aquest pas de bicicletes per l'espai i que, per tant, no vol dir que la bicicleta hagi de passar per dins d'aquell fragment de pintura pintat, ni que els cotxes no l'hagin d'evitar. De fet, les línies són discontínues, allò és un espai compartit, els cotxes hi poden passar per sobre. És un element, sobretot, això, de senyalització que visualitzi la bicicleta per donar-los més seguretat, que al final és l'objectiu de tota aquesta actuació.
El tram pintat de carril bici a la rotonda de la Rodona d'Olot és una de les noves actuacions a la zona, on també es pintarà un tipus de senyalització similar a l'Avinguda Girona, amb el clar objectiu de conscienciar la població de que els ciclistes també formen part de la carretera. El regidor de Mobilitat ha sortit al pas de la polèmica que la senyalització de la rotonda de la Rodona ha provocat a les xarxes socials aquesta darrera setmana.
I més temes de l'Ajuntament d'Olot, que és que qualifica d'intolerables els robatoris que van tenir lloc durant la festa de Sant Tomàs d'Aquino. El primer tinent d'alcalde, Estanis Vereda, ha explicat que la policia municipal ja treballa per identificar els autors dels fets que, segons ha dit, no han de tornar-se a repetir. La festa dels estudiants es va celebrar divendres passat al Firal Petit.
Durant la festa d'estudiants de Sant Tomàs d'Aquino, que es va celebrar divendres passat a Olot, malauradament no va regnar la calma en algun tram de la nit. Es van produir baralles i robatoris enmig d'un clima del que havia de ser una festa de diversió per als més joves. Uns actes que l'Ajuntament d'Olot ja ha posat en coneixement de la policia municipal. El primer tinent d'alcalde d'Olot és Estanis Vaireda.
Ens sembla que és intolerable que això pugui passar a la nostra ciutat, no ens agrada gens. Ho hem parlat amb la policia, la Mariona, la regidora de Seguretat, directament ha donat aquestes instruccions i esperem en els propers dies doncs, poder parlar tant amb els joves com amb els seus pares, perquè, com dic, no ens volem acostumar que a la ciutat d'Olot la gent no pugui sortir, els joves no puguin sortir, que els pares que tenim fills adolescents haguem d'estar intranquils. I, per tant, missatge de tolerància zero amb aquest tipus d'actituds.
Vaireda també ha remarcat que des de l'Ajuntament d'Olot s'han donat instruccions clares als cossos de seguretat per evitar que repeteixin aquests fets. La festa de Sant Tomàs d'Aquino es va celebrar al Firal Petit, zona que compta amb diverses càmeres de seguretat.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM. Radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Radiolot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Radiolot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
I som al febrer, però ja falta poc pel maig, i el maig signifiquen eleccions municipals a la Garrotxa. L'empresari David Coromina es presentarà a les eleccions municipals com a candidat a l'alcaldia d'Olot. Ho farà amb les sigles d'Olot Més, una candidatura integrada per diferents professionals de l'empresa privada i que s'empara sota les sigles del Bloc Nacionalista de Catalunya. Diuen que han decidit presentar-se perquè consideren que Olot ha perdut pistonada, informa Natàlia Moreno.
La candidatura d'Olot Més està integrada per un grup d'olotins i olotines que consideren que Olot està estancada i que ha perdut iniciativa. Liderada per David Coromina, pretén donar resposta, diuen, a la falta de lideratge que, segons ells, té el govern actual.
Entenem que amb l'actual equip de govern se'ls estan plantejant projectes i ells sempre estan amb el ja m'ho pensaré, i passen els dies, passen les setmanes, passen els mesos i quasi bé, gairebé a passar la legislatura. I la veritat és que, a part dels projectes que ja estaven avançats i previstos en l'anterior legislatura, aquesta tampoc hem vist un dinamisme amb nous projectes. I el mateix podríem dir per l'oposició, que també té l'obligació de treure temes, de presentar propostes i de fer que Olot millori. I també hem vist que a nivell d'oposició tampoc es treuen temes.
Coromina ha explicat que Olot Més és una candidatura vinculada al Bloc Nacionalista de Catalunya, un partit de centre liberal i conservador, que segons ell vol aportar projectes vius a la capital de la Garrotxa. A més, aposten per la recuperació del centre de la ciutat i de l'oci nocturn. La candidatura que es presentarà a les eleccions municipals d'aquest maig assegura que vol crear un ecosistema de més de 1.000 llocs de treball qualificats i incidir especialment en la seguretat. En aquest sentit, llança aquesta proposta per evitar ocupacions il·legals.
Per exemple, hem dissenyat uns dels molts projectes que hem, o de programes que hem dissenyat, és el que serien les escales segures. Hi haurà les escales que els veïns tinguin preocupacions de possibles ocupacions o de que hi hagi algun tipus d'activitat fosca o que tinguin algun tipus de sospita, que entraran en un programa que la policia municipal doncs, cada dia irà a veure, irà a visitar aquestes escales, no? I que en direm segures i fins i tot, si s'escau, que puguin fer comprovacions de padró, etc.
David Coromina és graduat en Comunicació, Relacions Públiques, Administració i Direcció d'Empreses. En matèria política va ser el número 6 en la candidatura de Puigdemont a la Unió Europea i havia estat membre de Convergència Democràtica de Catalunya a la Garrotxa. També havia format part d'entitats com el Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot. Olot Més també té previst fer llistes a dos pobles més de la comarca.
I David Coromina és el primer, però no l'últim, perquè ja es van anunciar els possibles candidats que hi haurà a les eleccions municipals d'aquest 28 de maig del 2023. I marxem ara d'Olot, ens anem també a la Vall d'en Bas, perquè l'actual alcalde de la Vall d'en Bas aspira a un tercer mandat. Lluís Amat ha anunciat que es torna a presentar a les eleccions municipals, però ja ha avançat que al cap de 2 anys farà un pas al costat. Ho es justifica dient que la Covid l'ha obligat a aturar durant 2 anys els projectes que ara vol acabar, mantenint el seu compromís d'estar en el càrrec només 8 anys.
Lluís Amat ha presentat la seva candidatura a les properes eleccions municipals sota les sigles de la Vall Plural. Com ha fet a les anteriors convocatòries, s'està reunint amb veïns i sectors del municipi per tal de copsar les seves necessitats. Amat s'ha compromès a mantenir la seva oposició a la variant i entre els seus projectes ha destacat la creació de 2 noves comunitats energètiques a banda de la ja existent. Quan es va presentar per primera vegada, Lluís Amat es va comprometre a governar durant 2 mandats. El candidat a revalidar l'alcaldia justifica d'aquesta manera per què hi torna.
Jo hi seré 4 anys, és a dir, no fujo, és a dir, segueixo formant part de l'equip de govern, si la gent ens fa confiança, i aleshores la idea és poder fer aquest relleu i acompanyar aquesta persona els altres 2 anys, però com a alcalde, és una mica, són 2 anys també que ve a dir, escolta, ben 18, volem mantenir-ho, hi han 2 anys de parèntesi que s'han parat, recuperem aquests 2 anys que no s'han pogut, que hem fet molta feina igualment, perquè hi ha moltes coses que no han pogut avançar, i després continua el projecte.
Lluís Amat no ha volgut pronunciar-se sobre qui serà el seu relleu.
D'aquí 2 anys farem aquesta transició. Tenim relleu, tenim diverses possibilitats de relleu, a més, per sort, i aleshores ho hem d'acabar de treballar, al llarg d'aquests 2 anys.
A les darreres eleccions del 2019, la Vall Plural va obtenir 1.323 vots que es van convertir en els actuals 8 regidors i regidores del partit al capdavant de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas. A les eleccions del 2015, el primer mandat de Mat, la Vall Plural va aconseguir 914 vots, un 53% del total. D'aquesta manera va trencar una hegemonia històrica convergent en aquest consistori.
I deixem enrere la política municipal i les eleccions d'aquest 2023, d'aquest maig, i anem a parlar de que els veïns i veïnes de Mieres ja poden tornar a mirar l'hora del rellotge de l'església de Sant Pere i sentir el repic de les campanes. En els darrers 6 mesos això no ha estat possible perquè el mecanisme del rellotge es va fer malbé. Des de l'Ajuntament van demanar al bisbat, que és el propietari de l'edifici, que ho arreglés, però davant la negativa del bisbat, l'Ajuntament ha decidit reparar-lo pel seu compte.
Alguns pobles i ciutats de Catalunya, a veïns i turistes els molesta els repics de les campanes, però en altres indrets, com per exemple Mieres, aquest no és el cas. Ara el rellotge i les campanes funcionen amb normalitat, però durant l'estiu i la tardor no funcionaven. Els veïns del poble van demanar a l'Ajuntament que hi fessin alguna cosa i aquests van demanar als propietaris de l'edifici, al bisbat, que ho arreglessin, però tal com explica l'alcalde, Enric Domènech, els van dir que no tenien recursos. Finalment ho ha assumit l'Ajuntament. En total, 3.500 euros. Una inversió que, de fet, no s'ha pogut realitzar fins fa poc perquè s'ha hagut de fer amb diners del pressupost del 2023.
costa d'entendre quan veus les inversions que a vegades fan amb altres elements patrimonials, no? I tenim la sensació que els som una miqueta a la perifèria, que estem en terra de ningú, que és un patrimoni que a vegades valora més el poble que el propi bisbat. Vam insistir, les portes també se'ns van tancar ràpid, jo entenc que no es devien pensar, vull dir, devien pensar que pagaríem i callaríem, com deu fer la majoria d'ajuntaments, i per tant ja s'ha solucionat el problema. I aquí l'única diferència és que hem fet públic assumir aquesta despesa. Nosaltres no és tant per l'import, sinó pel fet de que pensàvem que no havíem de ser nosaltres qui assumíssim la despesa.
Des de l'Ajuntament també es queixen que l'estat de conservació de l'església i el cementiri no és l'adequat, i a tot això s'hi ha d'afegir el fet que l'església de Sant Pere ja només s'hi fa missa per la festa. Des de la pandèmia s'han quedat sense capellà, i ara totes les persones que volen anar a missa de diumenge s'han de desplaçar al santuari del Collell. Des de l'Ajuntament de Mieres asseguren que no han rebut cap més resposta per part del bisbat. Olot Televisió i Ràdio Olot s'ha pogut posar en contacte amb el bisbat de Girona, qui assegura que en cap moment ha rebut cap sol·licitud al registre d'entrada per fer aquesta reparació i que es mostren sorpresos davant aquesta situació. Pel que fa al cost de la reparació, des del bisbat asseguren que en el moment que hi hagi contacte entre Ajuntament i el propi bisbat se'n podrà parlar.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur. Ara i sempre.
Obrim ara la carpeta esportiva.
L'esport a Ràdio Olot.
I ho fem amb l'Unió Esportiva Olot, i és que només un es podrà il·lusionar aquest cap de setmana. L'Olot i l'Ebre afronten una autèntica final per sortir del pou. El penúltim i el cué es trobaran diumenge a l'estadi municipal en un partit que suposarà el debut d'Albert Blázquez a la banqueta. Com que Íñigo Arriola no té el títol de tècnic, el club ha decidit que l'excapità sigui finalment el primer entrenador de l'equip. Blázquez i Arriola entrenen amb tota la plantilla disponible, informa David Planella.
L'Olot és penúltim amb 14 punts i l'Ebre cué amb 12. Ja fa 7 jornades que tanquen la classificació de segona federació i que tots dos veuen la permanència molt lluny, els olotins a 8 punts i els aragonesos a 10. Ara es veuran les cares a l'estadi municipal d'Olot en un partit pràcticament a vida o mort, en què guanyar és una obligació.
Sí, jo entenc que es digui això, no? Que realment la situació és la que et porta que sigui una obligació, no? Però tots són una obligació. No faràs de res de guanyar l'Ebre i perdre Mestalla, o de perdre amb l'Ebre i guanyar el Mestalla, no? Al final és el mateix. Estarem allà mateix, pensem en només el partit del cap de setmana, 3 punts, després ja pensem en el següent, que serà una altra obligació, i 3 punts, i de 3 en 3, no mirar més enllà.
Ara ho sentim, qui es va posar davant dels micròfons en la prèvia de l'Olot Ebre va ser Albert Blázquez. A partir d'ara serà considerat el primer entrenador de l'equip. Íñigo Arriola no té el títol i el club vol evitar tenir problemes. Per això l'excapità, que sí que té el carnet d'entrenador, serà qui s'asseurà a la banqueta i qui donarà ordres durant els partits.
Bé, ara ja estic ficat, ja amb el nou rol. I res, a mirar de salvar-ho pues, des del lloc que toqui, no? Al final ens hem d'ajudar entre tots, se m'ha proposat això, jo he dit que sí que al principi m'ho vaig tenir que pensar i va costar força fer aquest pas, perquè volia dir no jugar més aquest any. Però bueno, el club m'ho va demanar, crec que així puc ajudar el club amb el que es necessita dins del club i endavant, i a per totes.
Com a entrenador, Albert Blázquez diu que li agradaria que l'Olot tingués la pilota i que fos dominador dels partits, però el besaluenc entén que la situació a la classificació no hi ajuda. Reconeix que els jugadors ara necessiten confiança.
Amb aquesta situació doncs, entenc també el jugador doncs, que la pilota crema una miqueta més, que hi ha una mica més de nerviosisme i potser no et pots arriscar tant a jugar amb pilota, sobretot a camp propi. Però bueno, ens hem d'anar-ho traient mica en mica, aviam si els resultats també acompanyen i això farà que la gent es deixi anar una miqueta més i pugui donar el seu futbol que porta dins, que és molt bo, que estic cada dia amb ells i he entrenat amb ells tot l'any i sé el que és, i a partir d'aquí doncs millorar tots i pujar una mica el nivell, no?
Segons Blázquez, el punt de la setmana passada al camp del líder ha reforçat la feina de l'equip, que ara espera redonir-la amb una victòria diumenge a l'estadi municipal. A davant, però, hi haurà un equip que també s'ha entrenat amb uns altres aires aquesta setmana. La jornada passada, l'Ebre va aconseguir la seva primera victòria a la Lliga i Blázquez avisa que serà un rival difícil de superar, per molt que la classificació digui que va últim.
L'Ebre, els partits que ha perdut, em penso que no n'ha perdut cap per més de 2 gols. Això ja et diu el què, no? Diu que si guanyes doncs t'ho ficaran complicat i si vas perdent doncs t'ho ficaran encara més complicat perquè els empatis. És un equip que molt, molt consistent, molt junt i que costa fer-los mal.
Per afrontar el partit de diumenge, Albert Blázquez i Íñigo Arriola recuperen Manel Busquets, que es va perdre el desplaçament a Terol per sanció, i tenen tota la plantilla disponible. L'Olotebre, corresponent a la tercera jornada de la segona volta, es disputarà aquest diumenge a l'Estadi Municipal d'Olot a 4:45 de la tarda, des d'una hora abans a Ràdio Olot. En paral·lel al partit, l'Olot i el Banc de Sang i Teixits col·locaran un punt de donació de sang en un autobús a l'exterior de l'estadi.
L'equip de waterpolo del Club Natació Olot juga la temporada aquest dissabte. Els olotins s'enfrontaran al Manresa, el líder del grup, en un partit clau per aconseguir classificar-se pels play-offs i pujar a segona estatal. No només val la victòria, sinó que l'Olot ha de guanyar per 2 gols o més per aprofitar el gol a veraix.
El primer equip de waterpolo del Club Natació Olot afronta aquest dissabte el partit més important de la temporada. Els olotins són segons classificats, amb 8 partits guanyats i un de perdut, precisament contra el rival d'aquest dissabte, el Manresa. A l'anada, el Club Natació Olot va perdre per 12-11 en un partit on els homes de Jan Ivern van aconseguir remuntar en diverses ocasions. Els dos equips arriben igualats de forces. El Manresa, per la seva banda, no ha perdut cap partit i visita el Olot en un enfrontament menys i amb una dinàmica clarament positiva, després de guanyar per golejada el GEC. L'entrenador de l'equip de waterpolo del Club Natació Olot reconeix la importància del partit d'aquest cap de setmana.
Bé, com tu dius, és probablement el partit més important de la temporada. Ells no han perdut cap partit, nosaltres l'únic partit que hem perdut va ser contra ells a casa seu. Arribem bé, els dos equips arriben bé, vull dir, fa moltes jornades que no perdem cap partit, que no perdem cap punt. Arribem pràcticament igualats de forces, que cada setmana es decidirà tot partit clau i a partir d'aquí també hem d'intentar no fallar.
L'any passat, els de Jan Ivern van assolir el play-off, tot i que es van quedar a les portes de pujar a segona estatal. La idea principal era, després de perdre Manresa la primera volta, jugar a la tornada a Olot sense perdre cap partit. Els olotins han fet els deures i Jan Ivern ja sap amb quin Manresa es trobarà.
Sí, la veritat és que és un equip molt intens, és un equip molt complet, un bloc molt, molt compacte. Sí que és cert que potser no tenen grans individualitats, però com a equip són un bloc molt, molt potent. I a partir d'aquí nosaltres hem d'intentar contrarrestar les seves armes amb atac i estar sobretot molt, molt bé en defensa per intentar que hi hagi els mínims gols possibles i nosaltres a partir d'aquí puguem aconseguir la victòria.
Perquè la diferència de gols sigui favorable, els olotins han de doblegar el Manresa aconseguint la victòria per 2 gols o més. El partit començarà a 6:45 de la tarda a les instal·lacions del Club Natació Olot.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I a la contraportada, el Farro es consolida com un producte a l'alça perquè és apte pels celíacs. Aquest cap de setmana serà protagonista a la Fira del Farro de la Vall de Bianya, on productors i experts mostraran les seves potencialitats, informa Pere Ubach.
El Farro s'ha cultivat tradicionalment a la Garrotxa, sobretot a la Vall de Bianya. Els productors de la comarca fa anys que reivindiquen aquest cereal. Ara està en auge, ja que, a diferència del blat, aquest és sense gluten. La Dolors Pedrosa és productora de farro.
Té una de molt principal per diferenciar el del blat, perquè penseu que és un dels pocs cereals, el blat de moro, que no té gluten. Recordem, o per la gent que potser recorda, tots els productes que no tenen gluten en aquest moment són, i per sempre, són els de la gent que són celíaca, i n'hi ha molt pocs d'aquests productes.
Els restauradors asseguren que el farro és un producte molt versàtil que els permet jugar culinàriament. Se'n poden fer molts plats, el més tradicional és la sopa, ho explica la Teresa Danés, propietària del bar Can Danés.
Podem arrebossar croquetes, podem arrebossar peix, carn, pollastre, llom, vedella, també a vegades la sopa de farro és potser el producte estrella perquè és el que realment abans, fa molts anys, tots els avis en menjaven, farinetes, doncs tot això amb farro.
La Fira del Farro se celebra a la Vall de Bianya cada primer cap de setmana de febrer. Els visitants de la fira podran degustar diferents plats amb el farro com a protagonista i moltes altres activitats durant tot el cap de setmana.
I això és tot de l'informatiu del migdia d'avui divendres, dia 3 de febrer de 2023. Recordeu que podeu seguir actualitzats a la nostra pàgina web, al garrotxadigital.cat, escoltar els podcasts que us interessi al radiolot.cat i també, com sempre, actius a les nostres xarxes socials, Instagram, Twitter o Facebook. Recordeu que ampliarem més informació a l'informatiu del vespre. Que passeu un bon divendres.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Radiolot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Radio Olot.